Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida. Avui dimecres a la meitat ja de la setmana, 4 d'abril del 2018, i amb 17 graus a la temperatura a la ciutat de Lleida. Déu-n'hi-do com ha canviat això en 10 dies, com el que diu, eh? Veníem de bona temperatura, per Setmana Santa es va espatllar, es va recuperar, es va tornar a espatllar, i ara sembla que sí, eh? Que ja anem de cara al bon temps. Tot seguit busquem la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb els amics de la Jove Cambra Internacional, que ens explicaran que aquest divendres donen els premis lleidatans. Li preguntarem què són, què reflexen i a qui els donaran aquest any. També parlarem del MUT amb el seu director, amb l'Antoni Gorgues, el Festival de Músiques Disperses, perquè el dijous tenen el concert ja que van aplaçar en el seu moment. Una entrevista a Cosmopolita amb el Cosme Garcia i el Joan Bellmunt, que ens durà els nostres pobles amb una nova proposta que ens acostarà a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, dels nostres carrers. Ja a 2:15, ja sabeu, dimecres, meitat de la setmana, parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida. Avui, atenció, perquè jo crec que és un tema força important per grans empreses, per mitjanes, per petites, per autònoms i per usuaris, per tothom en general, perquè avui parlarem del nou reglament de protecció de dades que entrarà en vigor el 25 de maig, que fa 2 anys pràcticament que es va anunciar des de la Unió Europea, que ens han deixat aquest marge de temps perquè féssim els deures, però que això entra ja, que molta gent hi té els deures per fer, i hem de saber com a usuaris, com a consumidors, a què tindrem dret i a què no, i com a empresari, què hem de fer i què no podem fer. Això en parlarem avui a l'Infocope Lleida. Abans, però, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cap al Pirineu continua el cel ennuvolat amb precipitacions, amb la cota 1.600. A la resta de temps estable, avui llueix el sol. Com a molt podem trobar-nos alguns intervals de núvols, això sí, amb unes temperatures una mica més baixes. Tanmateix, continuem amb uns valors força càlids aquests dies, màximes de 22 graus a Lleida, 21 a Balaguer, 18 graus a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent bufa d'oest i sud-oest. Demà esperem una jornada molt assolellada, cel poc ennuvolat, encara amb alguns núvols al Pirineu. A la tarda també la resta poden aparèixer núvols prims i les temperatures pujaran de dia, mentre que de nit han de baixar una miqueta més. S'esperen glaçades febles al Pirineu i la mínima marcarà 9 graus a Lleida, 6 a Balaguer, 8 graus a Tàrrega, 3 a Viella, 1 grau a la Seu. El vent bufarà més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un home s'ha suïcidat aquest matí després d'amenaçar el director d'una empresa de Lleida amb una pistola. Es tracta d'un extreballador de 68 anys que s'ha disparat un tret al pit en veure's acorralat pels Mossos d'Esquadra. Els Mossos també investiguen el robatori de milers de litres d'oli a la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques. Els fets van tenir lloc dijous passat i ara s'està treballant per determinar la quantia exacta d'oli que els lladres es van endur. Hi ha judici. Dos homes acusats d'intentar estafar 2,4 milions de dòlars a Ros Roca amb un contracte fals. Es van atorgar aquesta comissió aprofitant que l'empresa lleidatana va donar poders notarials a un d'ells per optar a un concurs públic a la República Dominicana. I fa uns minuts, el grup municipal del PDeCAT ha informat que procedirà a presentar davant els jutjats de Lleida una denúncia en relació a les irregularitats detectades en els comptes dels darrers exercicis de l'empresa municipal d'urbanisme, la que coneixem com EMU, que al seu entendre i dels juristes que els assessoren podrien ser constitutius de diversos delictes. Aquesta informació l'ampliarem a partir de la una. Ara parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Quan es fan les coses bé i els resultats acompanyen, doncs s'ha de treure pit, i això és el que fan des de Lleida, llista de l'hoquei, que a més ens informen de que l'equip lleidatà ascendeix 15 posicions en menys d'un any i se situa 14è del rànquing de la Federació Internacional d'Hockey.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que com sempre ja saps que arriba el moment en el que fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I tal dia com avui, un 4 d'abril, però de l'any 93, era data assenyalada?
Assenyalada, era la portada de la Setmana Santa, era el diumenge de Rams.
Mira, veus, ahir ho dèiem, està a 10-12 dies de diferència.
Sí, la Setmana Santa, però bueno...
Diumenge de Rams, eh?
De Rams,
25 anys, eh?
Obre la portada de la Setmana Santa, que va ser el dia 4 d'abril.
Mira, més d'un que ens escolti diria, jo també ho tornaria a fer ara, el 2008, eh? Tornem al 2018, tornem a tirar cap enrere i ens tornem a posar a diumenge de Rams.
El diumenge de Rams. Bueno, doncs diumenge de Rams serà... Ja ha passat, però nosaltres ja ha passat. Bé, doncs més de 1.000 persones, fa 25 anys, es preparaven per participar a la processó en honor a la Verge dels Dolors. Com a novetat, l'estrena d'una imatge del Natzaré adquirida a Olot per la confraria de la parròquia de Sant Pau de la Mariola. El president del Parlament, Joaquim Xicoi, participaria amb la Congregació dels Dolors. Amb aquesta desfilada processional es va obrir la Setmana Santa el 93. Un nombrós públic va plenar els carrers de la ciutat per acompanyar a la Verge dels Dolors i els passos que van configurar l'estructura bàsica de la processó. O sigui que fa 25 anys només que participi a la processó que es va comprar, que es va comprar per la parròquia de, o sigui, la confraria de la parròquia de Sant Pau de la Mariola, la imatge del Natzaré. Que sembla que l'hem vist tota la vida.
Doncs 25 anys.
Doncs fa 25 anys.
Home, és una bona xifra, 25 anys, han passat coses.
Sí, sí. Medi Ambient també va destinar 540 milions per les depuradores. La planta d'aigües residuals d'Agramunt va rebre 470 milions. Per la seva part, la Junta de Sanejament va aprovar 691 milions de pessetes per l'explotació de la depuradora d'aigües residuals de Llardecans i 8.775 per la de Solsona i 16.500 per la de Guissona. Sembla que estaven preocupant moltíssim, amb moltíssims diners, del medi ambient en aquells moments. També Lleida va multiplicar per 12, en 10 anys, la seva població de recluses, de dones.
Per 12?
Per 12.
Ulla,
que... A la presó, eh? Les diferències amb el nombre d'homes internats s'anaven escurçant dia a dia. L'any 1984 hi havia 5 dones a la presó de Ponent. I al març del 93, la xifra era de 89. En aquell moment, la presó de Ponent no havia dut a terme experiències de convivència de tipus mixte. Encara estaven molt separats de mòduls. Efectius de la policia de la comandància de Lleida també van detenir a Xavier Trilla, de 27 anys, veí de la Mariola, a l'estar presumptament relacionat en un delicte de lesions amb arma blanca a un veí de Lleida. La víctima, Rubio González, va patir ferides al fetge i a l'intestí. Va ser ingressat d'urgència a l'Arnau de Vilanova i el seu pronòstic era molt greu.
Déu-n'hi-do.
O sigui que sí, també hi havia aquests successos tan desagradables al carrer.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
La Razón te regala una auténtica envasadora al vacío para tu cocina. Tan fácil como pulsar un botón y tus alimentos frescos o ya cocinados durarán hasta 5 veces más, manteniendo todas sus propiedades y sabor. Además, ahorrarás espacio en tu nevera. Llévate gratis la envasadora al vacío. Este sábado, con el periódico La Razón.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho havíem avançat al principi del programa. Aquest divendres tenim els Premis Lleidatans que arriben a la 7a edició que els organitzen des de la Jove Cambra Internacional de Lleida. I per parlar de tot plegat avui està amb nosaltres el seu president, el Francesc Lletjós. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
7a edició ja d'aquests Premis Lleidatans que no sé si recordes com van néixer. No sé si van néixer de la casualitat o és una cosa que ja teníeu premeditada que volíeu fer, o allò que de vegades estàs amb una sobretaula i dius, i si fem uns Premis Lleidatans?
Doncs bé, van néixer una mica com neixen tots els projectes de Jove Cambra, que és una mica sentar-nos amb uns quants amics, perquè al final els membres de Jove Cambra som amics, i ficar-nos a parlar una mica sobre les necessitats que poden haver a la ciutat, no? I és clar, això va sortir fa 7 anys, jo fa 7 anys no hi era Jove Cambra, però bueno, tots els projectes surten així, eh?
Teniu més informació, per cert, de la Jove Cambra a la seva web www.jcilleida.cat i, sobretot, al Facebook, que el tenen actualitzat, el tenen al moment. Busqueu a Facebook JCI Lleida, jcilleida.cat o JCI Lleida al Facebook, o si no, fiqueu Jove Cambra Internacional de Lleida als buscadors i de seguida sortiran tots els enllaços. Francesc, aquests Premis Lleidatans que, com ens deies, van néixer fa 7 anys, què busquen reconèixer, aquests Premis Lleidatans?
Sí, busquen reconèixer una mica el que són els agents socials que tenim aquí a la ciutat de Lleida. Una mica els Premis Lleidatans van néixer per treure pit d'una mica el que seria el nostre territori, perquè a vegades sembla que tota la gent que té èxit surt de Barcelona, no? Sembla que aquí a Lleida estiguem una mica acomplexats, no? I si et pares a pensar, tenim grups de recerca pioners a nivell mundial, tenim empreses que exporten a molts països, que treuen un munt de productes innovadors, que tenen un munt de llocs de treball, que no tenen res d'envejar altres empreses que es troben a Barcelona. Tenim esportistes d'èlit, tenim joves emprenedors que viatgen per tot el món.
De fet, tenim de tot. És una manera de parlar, però hi ha moltes vegades, jo recordo aquí, farà una temporada fèiem un espai d'empresa cada setmana, i al final vam conèixer empreses de gran èxit que no sabíem que la seva seu era a Lleida, que s'havien expandit i s'havien fet molt grans, i la seva seu era a Lleida.
Sí, sí, tenim.
A vegades és falta de coneixement, no?
El cas d'ICG Software, que és una empresa superpotent a nivell mundial i pionera en el seu sector, i té la seu a Torreferrera.
A Torreferrera, sí, sí.
No? I no ho diries mai, no? Pues estan allí.
Francesc, escolta, quants premis repartireu? Abans d'això, recordem que la gala és aquest divendres a la Llotja, que es pot accedir a la gala de manera lliure a través d'una entrada, que són 5 euros, que són, aquests 5 euros aniran cap a una entitat benèfica com és Sahara Ponent.
Sí.
Per tant, és 5 euros d'entrada, però és benèfica cap a Sahara Ponent, i podeu accedir a la Llotja a veure aquesta gala de l'entrega dels Premis Lleidatans, aquesta 7a edició organitzada per Jove Cambra Internacional de Lleida. Quants premiats teniu aquest any?
Tenim 6 premiats, que són una mica els guardons que nosaltres donem. Llavors es tracta de, per un cantó, nosaltres premiem un jove emprenedor. També premiem una empresa que s'involucra en el territori de Lleida, és el guardó Empresa i Territori. Donem un guardó a Valors en l'Esport, un altre guardó a Lleida Tag Exemplar, a Grup de Recerca i Innovació, i després també donem un últim guardó a una entitat social o ONG.
I es coneixen ja els guanyadors?
Ja es coneixen els guanyadors.
Doncs anem a dir-los, no?
Els anem a dir, vinga. Aleshores, tenim que aquest any ha estat, la veritat és que ha estat molt, molt igualat, ja han hagut, ha sigut molt difícil fer de jurat, perquè cada any rebem...
Perdó, evidentment això hi ha un jurat amb unes bases, amb uns criteris que vosaltres puntueu i que us senyiu amb això per triar tant les persones com les entitats.
Correcte, el jurat està format pels guanyadors de l'any passat i dos membres de la Jove Cambra. No? Així garantim una mica la pluralitat del jurat, i sí, hi ha unes bases que doncs que s'han de complir i ensenyem a elles. Aleshores, aquest any, de grup de recerca i investigació, ha guanyat el grup IRB Lleida, que és l'Institut de Recerca Biomèdica, sí? Concretament un grup d'investigació que ha desenvolupat una aplicació web gratuïta que ajuda a diagnosticar més de 4.000 malalties rares. D'acord? I, bueno, creiem que doncs això es mereix un reconeixement, no? Perquè segurament molta gent no ho sap. I creiem que és algo molt, molt important. Com a Valors en l'Esport, hem premiat Quilòmetre Zero, que és una entitat atlètica que va sortir fa uns anys un grup d'amics que anaven a córrer, i doncs s'ha convertit en una ja entitat esportiva que organitza la famosa Cursa dels Templers o que organitza, per exemple, la Marxa Popular de Ponent. Com a lleidatà exemplar, aquest any hem premiat la Teresa Ribes per la seva trajectòria a nivell en el camp pedagògic. És membre de Mestres per la Renovació Pedagògica, ha estat directora d'institut i també ha fet carrera política, ha estat diputada per Lleida i també ha estat regidora a l'Ajuntament. Com a jove emprenedor, Tenim el Joan Folguera, que és un jove de 23 anys, lidera projectes de pròtesis biòniques per persones que pateixen amputació de braç. Aleshores, ell és, amb 23 anys, ja CEO d'una empresa que es diu Intech 3D, uh-huh, i també es ponen a TETx. Tot això amb 23
anys. Amb
23
anys, no? Sí. Quasi fa mal escoltar-ho ja.
Fa una mica de mal. Després, com a empresa i territori, hem premiat al Monestir de les Avellanes. D'acord? El Monestir de les Avellanes és àmpliament conegut per tothom.
Escolta, i qui no el conegui, que s'acosti a conèixer-la.
Sí, perquè val molt la pena.
I tant.
Aleshores, bueno, s'ha premiat pels seus serveis turístics, culturals i també per la seva involucració en temes socials. No és només, és més que un hotel, fa activitats que dinamitzen l'economia de la zona. Uh-huh. I bueno, això ho hem valorat molt positivament i per això li hem donat el premi. I ja per acabar, el grup d'entitat social, li hem volgut reconèixer al grup sardanista Montserrat, uh-huh, que aquest any compleix el 45è aniversari i, bueno, porten 45 anys doncs, promovent la sardana i la cultura catalana arreu del territori.
Molt bé. Doncs, escolta, si voleu assistir a la gala, és aquest divendres a partir de les 8 del vespre a la Llotja. Són 5 euros l'entrada, però que van destinats a una entitat benèfica com és Sàhara Ponent. Tindreu una recepció a l'entrada de la Llotja i després ja us acompanyaran cap a la sala on faran l'entrega de premis, la gala, en aquest cas, d'aquesta 7a edició dels Premis Lleidatans que organitzen des de Jove Cambra Internacional. Avui ha estat amb nosaltres el seu president, el Francesc Lletjós, a qui li agraeixo que hagi vingut aquí una estona i que ens hagi parlat d'aquests premis i que ens hagi presentat els guanyadors d'aquest any. Francesc, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies i a veure si s'anima gent a venir a la gala.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Tot seguit seguim parlant de música. Ja sabeu que, a més, jo crec que n'hi ha tot l'any, i això ja és una cosa que crec que tenim claríssima, almenys la gent que escolteu els nostres espais ho teniu clar, que de propostes musicals n'hi ha durant tot l'any a Lleida. Però sí que és veritat que, a més, quan arriba ja la primavera, quan comença a arribar el bon temps, jo crec que l'oferta es dispara. I aquesta setmana doncs tenim una proposta que la tenim, doncs, que no l'havíem de tenir aquest dia, però la tenim aquest dia i escolta, encantats de que passi. Aquest dijous arriba el tancament oficial del MUT 2018 amb l'actuació de Maria Arnal i Marcel Bagés, i per parlar de tot plegat està amb nosaltres el director del MUT, del Festival de Músiques Disperses, l'Antoni Gorgues. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bueno, no havia de ser així, però ha estat així, i això jo crec que és una cosa que no cal que en donem més voltes.
Sí, no cal donar-hi massa toms, però sí, és cert que ens agafa com una mica, si més no a mi, no? M'agafa com una mica traspeu, perquè ara estem davant d'un concert del MUT quan ja fa pràcticament un mes que el MUT es va acabar, llavors no estic en la ona habitual, no, del festival.
Ara amb el director del MUT podríem dir, escolta, com va anar aquesta edició, content, com vas viure els concerts, en podem parlar evidentment, però avui l'acabarem de tancar, de totes maneres, per fer-ne 5 cèntims. Del gruix del festival, satisfet d'aquesta edició d'enguany?
Sí, realment molt, molt satisfet. Sempre hi ha aspectes que pots aspirar a millorar, i en aquestes estem naturalment, però molt satisfets amb com va anar a nivell artístic i a nivell resposta del públic, i una mica l'ambient que es va viure, doncs va haver molta màgia, no?
Aquest dijous a les 10 de la nit al Cafè del Teatre, Maria Arnal i Marcel Bagés.
Doncs sí, Maria Arnau i Marcel Bagés, que eren justament els artistes que havien d'inaugurar l'edició del MUT 18, i que, doncs sí, us tindrem el dijous, tal com dius, a les 10 de la nit al Cafè del Teatre, presentant-nos el seu primer disc, 45 cerebros i un corazón, que ve sobre sobren presentacions pràcticament per aquest disc, que ha estat triat millor disc de l'any per multitud de mitjans estatals. No?
Escolta, parla'm de la Maria i del Marcel.
Doncs ells és el primer que fan junts, i fa relativament poc temps que estan fent això, potser fa 3 anys com a molt, i el que fan artísticament és... A mi m'agrada descriure la música de Maria Arnau i Marcel Bagés com una col·lisió de tradició i modernitat, no? Ells utilitzen o revisiten un cançoner tradicional, cançoner de treball, cançoner de dol, que han recuperat a través d'internet amb uns arxius que es van penjar d'una persona que anava passejant per Espanya als anys 50, principalment, i anava enregistrant cançons de la gent quan estaven treballant al camp o quan estaven vetllant el mort a casa, no? I recuperen algunes d'aquestes cançons i d'alguna forma les adapten amb una certa modernitat, experimentant amb guitarra elèctrica, amb algo d'electrònica, amb el qual no deixa de ser música tradicional, però al mateix temps molt avantguardista, no?
A part de la vessant musical, importantíssima la tasca de manteniment i recuperació.
Correcte, sí.
De molts temes que segurament acabarien perduts.
Sí, és així. De fet, són temes que bé, no es van enregistrar de cap manera, no? Diguem, eren cançons, doncs,
correcte, sí.
Casolanes, oi?
Si no hi ha el recopilatori.
No, correcte.
No existeix això.
Correcte. I després el que també fan, a part de recuperació de tots aquests temes, doncs també n'han composat de nous una mica en aquesta mateixa direcció estilística.
Doncs la Maria Arnal i el Marcel Bagés junts, que ens venen a presentar llei d'aquest treball 45 cerebros i un corazón, aquest dijous a les 10 al Cafè del Teatre, per posar aquest punt i final, jo crec que un gran mood. Evidentment s'ha de prendre anotacions i històries per fer modificacions o millores de cara a l'edició vinent. Malament aniríem si ho féssim perfecte tot, però que és un festival que, com ja vam dir en el seu moment, va creixent, es va fent gran i va adquirint aquesta maduresa, no només ja amb el fet de l'organització, sinó també amb els concerts i amb els artistes que proposeu. Antoni Gorgas, escolta, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara suposo que ja... Home, ara acaba aquest concert i comença a pensar ja a l'edició del 2019.
Ja, sí, està pensant des de fa mesos.
Les coses van rapidíssimes, eh?
Sí.
Toni Gorgas, gràcies per estar amb nosaltres. Aquest dijous a les 10, Cafè del Teatre, Maria Arnal i Marcel Bagés. Podeu connectar-vos a la web www.musiquesdisperses.com, musiquesdisperses.com. Si ja havíeu comprat les entrades, serveixen. I si no les teníeu, perquè jo què sé, no us anava bé les dates, miraves per on, doncs pots comprar-les ara. Eh? Antoni, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara és el moment, com tots els dimecres, a la meitat de la setmana, que arriba el Cosme García amb la seva entrevista a Cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia. Què tal?
Bé, mira, ahir vas venir, quasi bé no ens vam veure, no et vaig poder preguntar com havia anat la Setmana Santa. T'has pesat abans i t'has pesat després o no? O
ja, tu ja, no això ho ja fai, no ho fas, perquè ja m'imagino el que passarà. Doncs
no, també ho vaig deixar de fer fa molts anys.
No és interessant. La veritat és que he estat per Madrid, he estat per el Valle de Ainsa, el Montepartido, tot allò, i molt bé. El que passa que tinc una família que són molt menjadors i fan de tot i he provat tot. I t'he de dir que a Madrid he tapeado muy bien, He tapeado muy bien.
Molt bé. Cosme, entrevista Cosmopolita, vinga.
Avui tinc una responsabilitat important, perquè porto amb una persona d'aquelles que, bueno, que m'ha vist néixer i créixer pràcticament, perquè ell és més gran que jo, però, bueno, m'ha vist els meus pinitos, m'ha vist amb el món del teatre quan he començat a la ràdio, hem estat amb persones conegudes, jo diria que ens han criat els dos entre faldilles de capellans, després ha fet cada escola seva, no? Però bueno, ell se diu Lluís Climent. Benvingut i bon migdia.
Hola.
Bé, jo volia parlar amb tu perquè tu ets una persona que has escrit molt, molt, molt sobre música. Has portat moltes obres a escena en quan ficat tu la música al piano, a l'orga. És a dir, ets una persona que és molt polifacètica, però que el món de la música és el teu, no?
Sí, bàsicament no ha estat el meu món, diguem, professional, però sí un món molt viscut i per mi tan important o més que el propi el professional. És a dir, jo no he viscut de la música, però sí que visc amb la música i per la música.
Bueno, és que a casa teva ja venia de música. Jo recordo la teva mare tocant el piano i la teva mare era invident.
Bé, a casa hi havia d'això afició a la música, i tant el pare com la mare, però vaja, suposo que els gens alguna cosa m'ha tocat, no? I suposo que és la cosa artística que s'ha heretat, perquè tinc germans que també són artistes, cadascú en la seva especialitat.
Són tres germans i tres artistes.
Bé, tres germans i després dos germans que també fan les seves cosetes, la seva pintura, les seves cosetes. Però vaja, bàsicament els més, diguem, arrelats aquí a Lleida i més coneguts, per dir d'alguna manera, doncs som el Sebastià com a artista plàstic, el Jaume com a...
conegut Jaume de Lleida, és a dir...
videògraf.
Que la història de Lleida sense amb ell ja no se recordaria.
Doncs serà imprescindible consultar els seus arxius i els seus vídeos.
Molt bé, jo voldria saber que m'expliquessis una mica, quan vas néixer tu i en quin lloc vas néixer?
Bé, vaig néixer a Lleida, a la plaça de Sant Martí, davant del...
d'on havia la policia?
On hi ha el museu, sí.
Sí, bueno, també jo voldria saber una mica a què et dedicaves en aquell moment. Quan tu eres petit, eres aquell escolanet del Carme, com vaig ser jo, a mossèn Ramon, o no?
Bé, jo no vaig estar gaire d'allò, d'escolanet, Jo, més aviat, de seguida vaig optar cap a la música.
Clar, és que el que...
14 anys i així, ja tocava l'harmònium, bueno, etcètera.
Ja tocaves però... el Carme. Tu vas tocar
sí,
el Carme...
el Carme i... tota la vida.
I després s'ha fet també a la catedral i a molts llocs. I ens has acompanyat fent pastorets tocant un piano que havia de paret. Molt recordat per mi.
El principal, sí. Vaig estar bastants anys col·laborant, diguem, ajudant i acompanyant, diguem, els cants. I tenia, doncs, una virtut que era, resulta que com els cants no s'assajaven, doncs a vegades els que cantaven anaven pel seu compte i llavors havia d'improvisar i dissimular que anaven pel seu compte.
Home,
però
sé,
vaja, això és...
Jo sé que el que us parle de cantar en sap poc, no? O sigui, està claríssim, perquè quan canto les cantarelles és una pena, i si tu m'acompanyes. Però en poesia no ho feia tan malament. L'altre dia que m'acompanyaves amb un homenatge a mossèn Joan Mora, ens vam ficar aviat d'acord, tu i jo,
I tant, i tant. Jo em poso d'acord de seguida, m'adapto al que calgui, sí, això sí.
En què t'inspires quan fas una obra i prepares una obra? Primer mires el text escrit i sobre allò fas la música, o com t'ho montes?
Diem que la inspiració, diem, els paràmetres venen donats pel text, però vull dir, la inspiració ve de la música mateixa. És a dir, miro de casar una cosa amb l'altra.
Per exemple, et faig ara una pregunta. Si en aquest moment tinguessis que ficar música, el moment polític que estem vivint, quina música ficaries?
Bé, és molt difícil dir-ho de paraula, perquè jo la música la faig instrumental, bàsicament, i dir-ho de paraula, doncs... Però seria una mica d'estil...
Tràgic?
No. De certa espera, de una mica fosca, una mica neguitosa, potser, però esperançada alhora. Però això, amb un teclat ho podria fer.
Un Händel, que pot arribar en el seu moment a l'Al·leluia.
Bé, també.
Sí.
Bueno, això és com la passió, que hi ha moments de tot. Doncs la vida també és com... Perquè la passió, saps que sí, la...
Sí. 20, la música anys, de la... 21 anys del Toar...
21 anys consecutius i amb èxit, omplint l'església cada divendres sant. Doncs la passió, m'hi trobo molt bé, perquè allà a la passió hi ha moments de tot. Des d'una resurrecció... a l'entrada triomfal de Jerusalem...
Hosana
i tot això, sí, i després la mort...
O la penjada de Judes.
Sí, exacte, i la traïció i tot això, doncs hi ha música molt violentament, ara que es parla tant d'això, d'aquesta paraula que s'usa tan malament, però té molta força, amb un orgue, doncs... Que
ja que has composat música, ja que fas música, toques música, què tal balles? Aquesta no te l'esperaves.
No, a veure, cal distingir. Ballar seguint el ritme, tot el que vulguis.
Pas dobles, valsos...
No, els estàndards no. No, no, amb això sóc...
Balla millor la teva dona que tu, m'han dit, eh?
Més o menys, més o menys. A veure, però què fa? Els estàndards, sóc antiestàndard. És a dir, home, un vals sí, un vals te'l ballaré seguint el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Però els altres, allò, no, jo vaig seguint el ritme, vaig seguint la bateria, i això, això sí.
Però a mi m'han dit que alguna vegada t'has perdut. Per exemple, fent pastoreig, i segons qui fa el paper còmic, t'han fet perdre i tot, de tant que te l'has passat bé, perquè cada pastoret, encara que sigui del mateix autor, són diferents.
Home, no ho sé, no sé si m'he perdut. És possible, perquè som humans, i pot ser que algun dia et distreguis, però vaja...
Quin és el millor òrgan que has tocat a la teva vida?
Home, per mi el millor... És molt difícil, perquè cada un és la seva, té les seves característiques, però vaja, a mi un que és sagrat és el de Santanyí, l'orgue de Santanyí.
Molt bé. Per exemple, ja que t'agrada l'orgue, t'agraden els pianos, tu sabes qui era Miguel Zanetti?
Home, sí, sí.
T'agradava? Home... O t'agradava més la Cavaller?
A veure... A veure, cadascú per el seu d'allò. A veure, l'instrumentista, doncs, és interpreta, hi ha el que interpreta obres que han escrit altres, i hi ha el creador, diguem, no? I jo som més de la vessant creativa, diguem, més que de la interpretativa, però també interpreto. Però vaja, m'interessa més el que creo jo que no pas... Això és com la pintura, diguem, no? Dius, tens un gran quadre, cosa que no entenc, eh? Vull dir, hi ha uns copistes que copien, doncs, un quadre famós de Rembrandt, o qui sigui, sí, no? Uh-huh. I resulta que el copista el fa tan bé o tan perfecte com l'altre, però no té mèrit, no té el mateix valor. En canvi, la música es valora molt la interpretació i no la creativitat.
Ja que parlem de música, no parlaré de campanes, però sí parlaré de la seva vella i el seu turó. Ah. Tu creus que ens donaran la titularitat d'interès patrimonial?
Home, jo crec que s'ho mereix, i per tant, ara, del mèrit a la
realitat.
A la realitat, doncs a vegades hi ha un salt, però no ho sé, és possible. És possible.
Tu eres aquell nen que s'escapava molt de discoteques o eres més bé pausadet?
No, escapar-me no, però jo... A la discoteca em va agafar una mica ja més gran, la discoteca. Però vull dir, jo he anat a la discoteca. Però
anaves no era... de pubs i reservados.
No era... Sí, el que hi havia... bars que hi havia música i una pisteta de ball, i quan festejava, doncs anàvem a aquests llocs, però és que encara no hi havia discoteques, perquè ja soc una mica gran.
Ara que no s'escolten, com es deia la teva primera nòvia, va?
Ui.
Com es deia, va, que no s'escolta la teva dona ara.
No, a veure, nòvia formal ha estat la meva dona sempre. He tingut alguns...
algunes
amoretes, algunes d'allà, aquelles cosetes que allò, doncs dos o tres, però vull dir, la nòvia ha estat sempre la meva dona.
Vinga, una pregunta d'aquestes que agrada de fer. Lleidatanista, catalanista, nacionalista, independentista...
Bueno, escolta... A veure, independentista, jo dic que és, etimològicament, és no dependre del dentista.
Ah, molt bé. M'explico. Aquesta no la sabia, veus? Aquesta és bona, aquesta l'apunto.
Va, en aquest sentit, va. A veure, independentista, històricament no, però vull dir, avui dia, escolta, si m'estan ofegant, doncs escolta, treu-me la mà de sobre que... quita ja.
Que el cuello és mío.
Clar, deixem viure com vull viure.
Més cosetes així ràpides. Tu que ets a Lleida, quants gegants tenim a la ciutat amb el grup escultòric? I us has vist moltíssimes vegades. Quants?
Com amb el grup escultòric?
Sí, tenim un grup escultòric, no són ni dos, ni quatre, ni sis.
No, doncs uns 12, més o
menys. Molt bé.
Més o menys.
No, clavats. Bueno, n'hi ha dos que han amagat, que es diu el Quijote i la Dulcinea, no sé per què ho han amagat, però bueno, també són de Lleida, ens ho va regalar un alcalde. I també et vull fer una altra pregunta d'aquestes ràpides. Jo et diré una sèrie de noms i tu només em dius un mot, vale? Un mot.
Bé, d'acord.
Antoni Siurana.
Conegut.
Josep Grau.
Un gran alcalde.
Ramon Maya.
Bé, doncs, un bisbe.
I si et parlo ara, per exemple, d'en Siuraneta, bisbe?
No l'he tractat gaire, o no l'he conegut gaire de prop, per tant no puc opinar, vull dir, correcte.
Manel Ornic?
Doncs un polític que no sé si la va encertar del tot.
Francesc Vidal, que més s'ocorreix ara, no?, perquè avui he vist en un llibre que sortia. que algú no sap ni qui és, clar.
Bé, doncs, una persona que s'ha dedicat a la política, però no sé si té massa fusta de polític.
Toni Postius.
Toni Postius, un polític que té fusta de polític i do de gent.
I si t'he dit ara Àngel Ros?
Àngel Ros, doncs, l'alcalde de tota la vida aquests últims anys.
I si et dic ara, per acabar, que em facis una pregunta, quina pregunta em vols fer? Ah, aquesta no te l'esperaves.
No.
Pregunta'm el que vulguis, me'n coneixes prou.
Jo crec que els has d'avisar abans, a cosa.
No.
Que vinguin ben preparats,
no,
a comprometre't bé.
No, es pot fer així. Vinga, va. Quina és?
T'agrada la meva música?
Me relaxo amb ella. Quan faig algun pregó o alguna cosa d'aquest tipus, la fico. I quan no tinc música teva, intento que ta germà, que és el que fa els vídeos de Lleida, dic, aquesta em sembla que és del Lluís, aquest òrgan és el que toca el Lluís. Sí, està claríssim.
Ah, també sé fer preguntes, eh?
No, està molt bé, la pregunta és correcta, eh? Sempre és el que jo dic, eh? Si no es promocionem nosaltres, que es promocionarà? Ricard, avui hem tingut la possibilitat d'estar amb Lluís Climent, que és un dels autors i també dels organistes i pianistes que tenim de prestigi a la nostra ciutat. Per cert, que ell no se guanya la vida fent això, ell és jubilat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'ha de dir tot, eh?
Bueno.
O sigui que bueno, t'ha semblat correcte, no?
Sí.
Bueno, per res més, t'espero en una propera ocasió i que m'hagis presentat. Ara, tu no fas llibres, no? De música?
És que, a veure, si els edites, on van a parar? Qui els comprarà?
No, jo els fico al meu museu, que ja queden pocs aquests, no? Però bueno, jo els guardo. Ricard, fins aquí arriba avui la meva entrevista, ja ho veus aquí en directe amb Lluís Climent.
Ha sigut un plaer. Digues el teu correu.
Ah, avui ho fem a l'inrevés.
Avui t'ho dic jo, digues el teu correu.
cosme@copelleida.com.
Molt bé, i també teniu a disposició pel Cosmopolita, per l'Elebarris o per qualsevol altre espai de Rere en Cope a Lleida o del migdia a Lleida, el 664-526-180, que és el número de WhatsApp.
Si amb aquest WhatsApp vostè fica veu i la té bona, qualsevol dia li poden contactar,
bueno,
la cadena.
Jo sempre demano veu. Home, no sé si arribarem aquí, però sempre demano veu perquè és la ràdio. No val que jo llegeixi els missatges.
No, però pot vindre i ser contractat per una temporada a la cadena Cope, que no és qualsevol cosa, ara que estem al màxim d'audiència.
Vaja que sí. Gràcies, Cosme.
Vinga, bon dia, fins ara.
Doncs a part, sí, aquí ja anem directes cap a la una. Arriba el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors.
I amb el Joan ja busquem aquesta nova proposta dels nostres pobles. Cap on anem avui?
Mira, ens enfilarem pel coll de Perves i després pel coll de Viu de Llevata. Anirem a Perves avui, a l'Alta Ribagorça. Venint des de Viu de Llevata, s'arriba a la Creu de Perves, o Coll de Perves, des d'on s'albira, amb una majestuositat corprenedora, les muntanyes del Pallars, que fan sentir la petitesa de la persona davant aquella immensa bellesa. El poble de Perves el veiem des de dalt, abans de baixar cap baix, i s'ofereix als nostres ulls aquesta imatge, a cops desitjada, de veure les coses a vol d'ocell. Avui se'ns manifesta així aquest petit poble. Perves està enlairat a 1.209 metres d'altitud, a la dreta de la vall de Bellera, i a ponent de l'important coll de Perves, que creua la carretera del pont de Suera a la Pobla de Segur. Una de les primeres referències del castell de Perves data de la darreria del segle XI. En les concòrdies que l'any 1080 i 1094 van signar els comtes pallaresos, ja surt Perves. De lloc i castell de Perves sorgí una família d'aquest mateix nom, alguns membres de la qual són documentats en el segle XII i XIII a Santa Maria de la Baix. La població té l'església dedicada a Sant Fruitós. És un ampli edifici amb un airós campanar octogonal que dóna goig de veure. I cal dir que d'aquest temple en procedeix una notable talla romànica de Crist crucificat de 146 centímetres d'altura i 111 d'amplada, amb el cap caigut cap al pit i les cames entrecreuades, que es conserva al Museu de Lleida i que va ser restaurat l'any 1979. Sembla que la procedència d'aquesta talla, que és meravellosa, prové del taller d'Erill i data del segle XIII, la qual cosa seria indicativa de la pervivència d'aquest anomenat i valorat taller d'Erill. Si no heu visitat el Museu de Lleida, que és d'obligada visita per tot el que conserva, però sobretot visiteu aquest Crist de Perves, que val la pena. I la dita d'avui, per acabar, Ricard, ens diu: a l'abril, fulles mil. És a dir, la vegetació ja està exuberant i està sortint a tot arreu.
I tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Ens queden 30 segons per arribar a la una. Anem a fer el repàs de la xarxa viària lleidatana. Cap mena d'incidència per accidents o meteorològics. Això sí, les obres habituals i alguna de més. Per exemple, tenim obres de calçada restringida a la A2, al quilòmetre 462, direcció a Barcelona, a la zona de Lleida. I hi ha els de la C12, C14, C233 i LV2102.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Carles Puigdemont acaba de recibir la visita de su mujer en la cárcel de Neumünster. Primer encuentro en prisión a la espera de conocer la decisión de la justicia alemana sobre la extradición a España del expresidente de la Generalitat. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Con gafas de sol oscuras, vestida con abrigo negro y acompañada por el empresario catalán Josep Maria Matamala, la mujer de Puigdemont ha acudido a la cárcel de Neumünster para reunirse con su marido por primera vez desde su encarcelamiento el pasado domingo 25 de marzo. Antes de entrar en el centro penitenciario, Marcela Topor ha dedicado unos minutos a saludar a las personas reunidas ante la fachada de la prisión y a expresarles su agradecimiento. Anoche, Marcela Topor asistió a una cena organizada por la Asamblea Nacional Catalana en el Hotel Prisma West Westen de Neumünster, que reunió a unas 50 personas establecidas ya en esta ciudad para servir de equipo de apoyo constante al expresidente de Cataluña.
Y los independentistas siguen intentando expandir su discurso en el exterior. A pesar del 155 de la Constitución, todavía se mantienen abiertas algunas de las delegaciones de la Generalitat desplegadas por el extranjero. Atentos a lo que ha dicho hoy su responsable en Alemania. Dice que la justicia alemana se pliega a los intereses de España por cuestiones económicas. Es María Capetz.
La prensa ha publicado en los últimos días que España ha cerrado un acuerdo de venta de armas. Ha abierto la puerta a la compra de 50 aviones Eurofighter. La semana pasada se cerró el acuerdo. Y eso deja un regusto en la prensa que lleva a la gente a pensar en la coincidencia en el tiempo con la decisión de la Fiscalía. Se sabe cómo funciona la justicia en España y la gente piensa que la justicia en Alemania funciona también así.
Y la policía ha detenido en Gran Canaria a una pareja de italianos que hicieron un simpa en un restaurante de San Bartolomé de Tirajana. Se fueron sin pagar una cena que costaba 4.000 euros. COPE Canarias, Santiago Morollón.
El rostro del camarero tuvo que ser un poema cuando los dos detenidos le dijeron que no iban a pagar el vino porque no era el que habían pedido. Algo de lo que se dieron cuenta tras beberse tranquilamente dos botellas, cada una de las cuales tiene un precio de 1.950 euros. Seguro que el vino era muy bueno, pero su digestión fue más complicada porque la llevaron a cabo en la comisaría. Y es que los agentes de la Policía Nacional constataron que el vino servido sí correspondía con el que pidieron los dos italianos. Fueron detenidos como presuntos autores de un delito de estafa.
Es miércoles 4 de abril, un día en el que pasan más cosas, te las cuenta Antonio Herraiz.
En Murcia, la policía busca una banda de atracadores que ha sembrado el pánico en Molina de Segura. Se les atribuye al menos el asalto a tres chalés y una violación. Van encapuchados, tienen acento árabe y son muy violentos. En principio, los investigadores no ven relación con otro asalto a un chalet de las Torres de Cotillas, también en la provincia de Murcia. En Ankara comienza una cumbre entre Turquía, Rusia e Irán para encontrar una salida a la guerra civil de Siria. Participan Putin, el líder turco Erdogan y el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Y hoy hemos conocido que el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, es el nuevo premio europeo Carlos V. Recibirá el galardón en mayo de manos del rey.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, creo que hoy en El Espejo recordáis la historia de una amiga del programa que siempre tenéis muy presente.
Pues sí, en estos primeros días de Pascua hemos querido recordar a Asia Bibi, encarcelada por una falsa acusación de blasfemia, y con ella a todos los cristianos de Pakistán. Uno de los abogados de Asia ha relatado que durante esta Semana Santa ha estado centrada en el perdón y que repetía con frecuencia: Cristo nos ha perdonado, también yo perdono a quienes me han hecho el mal. Y ese mismo espíritu es el que viven estos días los cristianos de Pakistán, Afganistán que han abarrotado las iglesias literalmente, como si los episodios de violencia que sufren tuviesen el misterioso efecto de reforzar la fe de esta comunidad. Todo ello no oculta la preocupación por el hecho de que Pakistán, un país que se creó para defender a las minorías religiosas, se haya convertido en un lugar donde estas minorías viven en constante peligro. Más detalles de toda esta historia en media horita en El Espejo.
Estaremos atentos como siempre. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, pues la verdad es que no se habla de otra cosa. La chilena de Cristiano es noticia en todo el mundo. José Luis Corrochano.
El segundo gol de Cristiano en la victoria del Real Madrid por 3-0 en Turín es portada en todo el mundo. Obra de arte, dicen en Italia. De otro planeta, titula L'Équipe en Francia. Es el más grande, se dice en la bola portugués. Y tremendo, sublime, todos de pie en Sudamérica. Y esto dicen sus compañeros Carvajal, Ramos, Varane, Casemiro y Keylor Navas.
El pase es un buen pase, pero lo que hace es increíble. Creo que queda marcado para la historia.
Pues no sabemos qué decir más.
La ovación del público es de mucha clase, es top.
Ha sido un golazo. Quedará como uno más de todos los miles que lleva metido.
Es increíble lo que hace, es increíble. El golazo que ha metido. El mejor del mundo.
Yo estaba ahí atrás cuando vi el centro hacia atrás y lo vi que él iba para atrás. Dije, chilena, y no tenía otra opción. Un gol digno de aplaudir como lo hizo todo el estadio.
El Sevilla perdió 2-1 con el Bayern en el Sánchez Pizjuán. Hoy Barcelona-Roma y Liverpool-Manchester City, 8-5 en el tiempo de juego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, però ja saps que des de Lleida t'acompanyem des de les 12:20 cada dia, de dilluns a divendres fins a les 2. Estem a la meitat de la setmana, ara en tenim 5 ja per sobre de la 1, 4 d'abril del 2018, i encara hem guanyat un grau. Ara ja comencem a arribar a aquelles xifres que enyoràvem fa un mes. 18 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, que no està gens malament. També t'he de dir que són aquells graus, aquells dies en els que portes la jaqueta, que després te la treus al migdia, que has d'anar arrossegant jaqueta amunt i avall, que si te'n vas a un lloc que no toca el sol, doncs et pot acabar afectant el tema dels refredats. En fi, que no estem mai contents, que si fa bo perquè fa bo i si fa fred perquè fa fred. Però bueno, que tenim 18 graus. Li preguntem a l'Anna Borrell tot seguit la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. De seguida ens posem també al dia de les darreres notícies de les comarques de Lleida i estarà amb nosaltres ja el Joan Ramon González parlant, com sempre, dels bocins d'història i dels nostres carrers. I recorda que a partir de 2:15 parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, avui parlant d'una llei que es va proposar fa gairebé 2 anys, que entrarà en vigor ara al maig, que ens afecta tant a consumidors com a empreses grans, mitjanes i petites, i que segurament molts tenim encara deures per fer. Té relació amb el tema de la privacitat i de tot el tema de les dades, i crec que és important. Ho tractarem avui a fons a l'InfoCope Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cap al Pirineu continua el cel ennuvolat amb precipitacions, amb la cota 1.600. A la resta de temps estable, avui llueix el sol. Com a molt podem trobar-nos alguns intervals de núvols, això sí, amb unes temperatures una mica més baixes. Tanmateix, continuem amb uns valors força càlids aquests dies, màximes de 22 graus a Lleida, 21 a Balaguer, 18 graus a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. El vent bufa d'oest i sud-oest. Demà esperem una jornada molt assolellada, cel poc ennuvolat, encara amb alguns núvols al Pirineu. A la tarda també la resta poden aparèixer núvols prims i les temperatures pujaran de dia, mentre que de nit han de baixar una miqueta més. S'esperen glaçades febles al Pirineu i la mínima marcarà 9 graus a Lleida, 6 a Balaguer, 8 graus a Tàrrega, 3 a Viella, 1 grau a la Seu. El vent bufarà més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y es de Syngenta.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibérica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs busquem aquesta darrera hora. Com ja hem avançat a les 12:20, el PDeCAT de Lleida portarà a la justícia suposades irregularitats en els comptes de l'empresa municipal d'urbanisme. El grup municipal considera que s'haurien alterat balanços comptables presentats al registre mercantil i també parla de revaloritzacions d'actius improcedents. Ens ho diu el seu president, Toni Postius.
L'any 2015 es du a terme una taxació dels actius de l'empresa que comporten una depreciació dels actius de 40 milions d'euros. I a partir d'aquí nosaltres el que fem és posar en coneixement doncs, especialistes en matèria mercantil i concursal doncs, aquesta situació i buscar solucions per a l'empresa a curt, mig i llarg termini. Aquests mateixos especialistes són els que ens traslladen que hi ha una sèrie d'irregularitats que detecten i que aquestes irregularitats, d'acord amb el que disposa la Llei de Societats de Capital, s'han de procedir a denunciar en seu judicial perquè, si no, els membres del Consell d'Administració que en són coneixedors doncs podrien incórrer amb una responsabilitat personal i patrimonial.
En un altre ordre d'informacions, parlem de successos. Aquest matí, a Lleida, això, un home s'ha suïcidat després d'amenaçar el director d'una empresa de Lleida amb una pistola. Es tracta d'un extreballador de 68 anys que s'ha disparat un tret al pit en veure's acorralat pels Mossos d'Esquadra. Els mateixos Mossos també investiguen el robatori de milers de litres d'oli a la cooperativa de Sant Isidre de les Borges Blanques. Els fets van tenir lloc passat dijous. Hi ha judici, dos homes acusats d'intentar estafar 2,4 milions de dòlars a Ros Roca amb un contracte fals. Es van atorgar aquesta comissió, aprofitant que l'empresa lleidatana va donar poders notarials a un d'ells per optar a un concurs públic a la República Dominicana. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, ho hem dit abans i ho podem repetir i ho podem seguir dient quan les coses es fan ben fetes i quan els resultats acompanyen s'ha de treure pit. El Lleida llista està al top 15 mundial. L'equip lleidatà ascendeix 15 posicions en menys d'un any i se situa 14 del rànquing, atenció, de tot el món, de la Federació Internacional. El 14 ha pujat 15 posicions. També en aquesta llista el Vilassana ha pujat i ara ocupa el lloc 28è.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I està amb nosaltres ja el Joan Ramon González, com tots els dimecres, per parlar dels bocins d'història. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard.
Com ha anat la Setmana Santa?
Pues sí, per la muntanya.
Igual t'ha anat ràpid.
Com ho saps? És que ja ets que és, Ricard.
La relativitat del temps, ja ho va dir Einstein, no sé si referim a això, però quan tens vacances va molt ràpid tot.
Sí, és una manera d'entendre la relativitat. Se referia a una relativitat més grossa, però va per aquí, el mateix.
Però escolta, que el temps, que és un invent humà, perquè el temps com a tal tampoc existeix, però el temps, aquest invent humà, sí que és veritat que a priori, segons la teoria, és constant, però la percepció canvia.
Completament. I quan estàs amb un altre ritme, doncs canvia d'altra manera. I no és que t'avorreixi, sinó tot el contrari, que te passa encara més de pressa, no?
En fi, anem a parlar de bocins d'història, però abans deixeu-me que digui que ja va passar fa uns dies, però Joan Ramon González va aconseguir el que no poden els polítics, i és arrasar en una votació per majoria absoluta, torna a ser ha estat triat unànimement, i per decisió popular, ja fem anar totes aquestes expressions que avui en dia, però és que és així, amb una assemblea oberta, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella per 4 anys més.
Doncs sí, Ricard, en principi havia anunciat que ara farà 20 anys que sóc el president de l'Associació d'Amics de la Seu Vella.
També t'hauran passat volant.
bastant volant, no tant de pressa com
la setmana passada. No, clar, perquè parlem de 20 anys, però t'ho han passat volant.
Però sí, i això ha fet una mica pues, que després d'haver-lo anunciat fa 2 anys, de que la voluntat era que hi hagués aquest relleu dintre de l'associació, que jo penso que va bé, que hi hagi relleus i que no ens eternitzem en els càrrecs, sobretot aquells que cobrem tant, perquè així es passarem a la jubilació, cobrarem més, la porta giratòria funciona molt a l'associació també. El fet és que després de buscar alguns possibles substituts, perquè voluntàriament no se presentava ningú, hi ha algú que estava a punt, però al final no va quallar la idea, i se creava una petita possibilitat de crisi perquè havia altres renovacions de la Junta, amb la qual tenia en compte que... pues, bé, al final, com tu has dit molt bé, han passat de pressa, encara hi ha ganes de fer coses, hi ha 2 grans projectes que, vull dir, d'alguna manera m'agradaria veure-les acabar des de la presidència, com
sobretot
és
una.
El patrimoni mundial, sí. Que sigui la declaració aconseguida, i també el tema de les campanes, que potser serà més fàcil també d'ingestir-lo. Això juntament, que part també de la Junta pues, condicionava la seva continuïtat a estar-ne o no estar-ne. Després, alguns que es van apuntar també a la possibilitat de ser-ne, i tot sigui dit pues, que vaig fer una carta de totes maneres demanant la col·laboració.
No, em consta, ens consta, per això ho dic, avui dic que ha sigut, i la gent li ha demanat.
I ha estat curiós de totes maneres que hi ha hagut gent que s'ha orientat voluntàriament, a part de les que hem anat a buscar, d'alguns de la Junta que renoven, altres que perquè els va demanar que vinguessin a la Junta, i d'altres que espontàniament 4 persones més que s'han apuntat, lo qual fa que tinguem una Junta molt nombrosa, de 17 persones, i que cal dir, penso que també podem donar la notícia, de que el Ricard Alba pues, es va presentar voluntàriament, sense que li convidéssim, però seria molt benvingut.
Home, jo, serà... jo sempre ho he dit, és una associació que està poc valorada a Lleida.
Sí, per descomptat.
O sigui, és a dir, el monument al qual fa, o pel qual existeix aquesta associació, és venerat per tothom.
Sí.
Però la única, perquè sempre ho dic així, la única associació que existeix només per la seu vella... Escolta, vas preguntant pel carrer i hi ha gent que no sap ni que existeix. És increïble. Problema.
I amb el Ricard Álvarez, que serà un vocal d'aquestos...
Bueno, jo soc vocal només.
Per això, bueno, de moment entra com a vocal.
Amb possibilitat de renúncia.
Exacte. No, renúncia, tots tenim la possibilitat de renúncia.
De renúncia, però... si la meva agenda al final no m'ho permet.
Ha firmat, per 4 anys, exactament. I, per tant, d'aquí a 4 anys ja parlarem.
El Joan Ramon no sabia res, jo em vaig presentar i em vaig apuntar.
Va fer molta il·lusió i pues, les idees de la gent com ell, que tenen entusiasme pel monument, pues, iran benvingudes, i penso que un altre repte que va sortir, inclús a l'assemblea es va comentar, doncs era això, i aprofito ja, ja sé que tu ho fas molt sovint, de fer espitxos aquí publicitaris en els micros de COPE, però d'intentar que l'associació, que en aquest moment som l'1% de la població de Lleida, així és comptat una mica generosament.
No arriba,
eh? No arriba, per això t'ho dic generosament. Doncs si foren capaços, el 10% seria un objectiu, crec, bastant raonable, tenint en compte, com has dit molt bé, que és el supermonument emblemàtic. Estic convençut que quan sigui patrimoni de la humanitat s'aconseguirà molt més fàcilment.
Però
tot.
Si m'ho permets, llavors no és que no valgui apuntar-se al carro, benvinguts siguin.
Correcte.
Però ens hem d'apuntar ara.
Ara, molt bé, perfecte. Me l'has tret de la boca i del pensament, Ricard. Per tant, hauria de ser... I aquest objectiu d'aquests 4 anys que tenim, mentre lluitem per ser patrimoni mundial, seria que l'associació fora encara més contundent, perquè, com has dit molt bé, a part de que és l'única que té com a objectiu el propi monument, del cotxe monumental del Turó de la Sovella, és una de les més nombroses de Lleida, salvant algunes que, és, bueno, que són esportives, que tenen més quantitat de socis, però des del punt de vista cultural és la que té més socis, i per tant, en aquest sentit, em penso que, tot i que estem per sota de lo que voldríem, però...
Doncs s'ha de fer créixer.
Exactament, jo crec que sí.
És un dels reptes d'aquests propers 4 anys, a part dels altres 2, el tema de les campanes i el tema, evidentment, del patrimoni. Però vaja, tot és pas a pas, eh?
Sí.
Escolta, que t'he pres més de la meitat del temps...
Bueno, com hem de parlar de la Sovella també, i de campanes, doncs sí. Pues mira, l'altre tema que volia portar avui, lo deixarem pel proper programa i no hi ha passat res. Anem per el més antic, i especialment aquest diumenge, el diumenge de Resurrecció, l'1 d'abril de l'any 2018, hi ha una campana enorme que tenim al campanar de la Sovella, que és la Silvestre, una campanassa que pesa quasi bé, no ho sabem ben bé perquè no s'ha pesat mai. Llavors és un càlcul matemàtic i que es fa per unes fórmules, i que normalment, pel que hem vist l'experiència de la Mònica, aquestes fórmules no funcionen, perquè la Mònica en el seu moment, quan se calculava que pesava 600 quilos, i quan l'hem pesat de veritat són 450 quilos, o sigui que se'ns ha primat 150 de baixar del campanar a la Mònica. La Silvestre es diu que pesa entre 5 i 6.000 quilos, quan la puguem pesar sabrem exactament quin és el pes, però bueno, de totes maneres anirà per ell. Per tant, és una senyora campana de quasi 2 metres d'alçada i de diàmetre també, i és una campana que es va col·locar a l'any 1418 es va fondre i es va col·locar els pocs mesos després. Per tant, fa 600 anys, 6 segles, que la tenim a dalt del campanar.
Exactament, a més.
Exacte.
Sí, aquest sí. Any.
Aquest any. Per això aquest any ja és l'aniversari. I aquest passat diumenge, passa que el ser un diumenge festiu entre la Mona i el Divendres Sant, doncs no es va fer massa ressò del tema, tot i que vam intentar d'alguna manera doncs, donar-lo a recordar a tots els ciutadans que feia anys aquesta silvestre, aquesta campana, que veritablement és una campana de les més antigues que hi ha a l'estat, perquè no és normal trobar campanes del segle XV, de principis del segle XV. Abans se considerava que era una de les més grosses, ara és de les grosses, però ja no tan grossa, perquè ara abans estava en un rànquing, es deia que era la tercera de l'estat espanyol. Actualment sembla que és la 17a de l'estat espanyol en gros, en gruixària, és a dir, que hi ha 16 més que són més grosses que ella, però bé, això és més anecdòtic. Però que tinguin aquesta antiguitat i que estigui funcionant des del segle XV, això sí que és poc habitual, perquè moltes, com la pròpia Mònica, han tingut d'emmudir. La Mònica, recordem que és la campana dels quarts que es va col·locar per complementar la campana de la Silvestre l'any 1486, però la Silvestre és del 1418. El rellotge de la Seu, tenim documentació que ja el 1388 es va fer, per tant seria un dels rellotges més antics de l'estat espanyol i de les catedrals d'Europa seria un dels rellotges, torna a dir, més antics. Al principi el rellotge sembla que solament tindria pues, les agulles o potser petites campanes i això, 30 anys després d'haver-se fet i d'haver provat amb maquinàries diferents es va apostar per donar-li una campana que tonqués els tocs i que la gent, sense tenir de mirar l'esfera, poguessin sentir i sapiguer quina hora era. Evidentment, estem parlant del segle XV, solament sentint els tocs ja era una manera de saber, com has dit molt bé al començament, aquesta necessitat que tenia la humanitat de controlar sí, el seu sí, temps. Sí. I llavors sentir les campanes que durant les 24 hores pues, tocava puntualment la Silvestre pues, era una bona manera de marcar el ritme de la ciutat. La campana es va fondre gràcies als diners que van aportar el capítol de la catedral, però també la paeria, i per això en la campana estan els escuts del capítol de la catedral i també el de Lleida, i es veu magníficament bé, i per tal com a campana que en principi va néixer per un ús totalment cívic, no religiós, això la va salvar de la guerra de l'any 36, quan se van fondre totes les altres campanes que hi havia, menys les dues que formaven part del rellotge, com és aquesta, la Silvestre i la Mònica, que per aquesta raó laica que tenien les campanes es van mantenir i es van respectar. La Silvestre es va fondre l'1 d'abril per un mestre fonedor que es diu Joan Adam, i es fondria al peu del campanar, com era habitual, perquè no calia portar-la de molt lluny, perquè el transport d'una campana d'aquesta categoria era complicat. El fort estaria col·locat, algun dia potser fent excavacions es podran trobar restes d'aquest fort, com ha passat a d'altres edificis, però avui per avui sabem que estaria allí al peu. El que sí que és curiós és que va tardar uns mesos en pujar-la a dalt, és a dir, que s'ho van repensar una mica, que es refredés i tot això.
Potser la van sospesar també i van dir a veure com la pujarem ara.
Però bé, la van pujar, alguns diuen que la van pujar la nit de 31 de desembre, per això es diu Silvestre. No està molt clar perquè es diu Silvestre, però una hipòtesi és aquesta, i que va començar a tocar per primer cop el dia 31 de desembre, per tant va estar quasi bé 8 mesos mentre que la muntar la bastida, van deixar refredar-la, que la gent la vegués, la van pujar, però el curiós és que quan la van pujar la van col·locar a la part de dalt del campanar, a la part més estreta, el cos aquell que hi ha a dalt de tot, no passava per les finestres, i van tenir de fer un forat als costats perquè passés la campana i que se col·loqués. Això em recorda a vegades aquells dibuixos animats, allò o la silueta que és xoca contra el mur
i queda retallat.
Pues una mica és el que es va fer i se pot apreciar la finestra que dona davant de la Porta dels Apòstols, que hi ha unes pedres que són posades en un altre moment, és a dir, que es nota perfectament aquest impacte. La Silvestre originalment estava col·locada on està actualment, al mig del templet aquell de la sala. Estaria sostinguda per unes fotos antigues que hem vist, per uns pilans de pedra, i sembla que des del principi ja tenia la possibilitat de ser martellada pel propi rellotge, és a dir, que el propi rellotge donava els cops de martell, però que també podria ser, amb un batall, podria repicar. I probablement, això és una hipòtesi que està també una mica en dubte, podria arribar a abrandar i podria incorporar-se als repics. Als anys 70 del segle passat es va apostar, com tot el que es va fer al campanar, per col·locar-la en unes estructures metàl·liques molt complexes que impedeixen el toc habitual, normal, manual i passar-la a deure-la, i això va fer que sí que s'incorporés amb una mesura als repics, tot i que alguns especialistes diuen que no hauria de repicar perquè hauria de ser la campana horària. I ara, en aquest projecte que tenim des del Consell Cívic i Social del Consorci del Torre de la Sovella, capitanejat per l'associació, després que la Mònica està a punt de marxar cap a Alemanya, la Silvestre la podrem restaurar amb tota la resta de campanes, i fins i tot la Diputació de Lleida s'ha incorporat ara en aquesta campana aportant els diners que faltaven per aquells 60.000 euros dels quals havien aconseguit reunir entre aportacions particulars i d'empreses de Lleida 20.000. Per tant, aquesta injecció que farà la Diputació de Lleida d'alguna manera permetrà aquest any segurament tenir tota la part del campanar, almenys la part interior de campanes, enllestida.
Molt bé. Per cert, la Silvestre, quan puges a la terrassa del campanar i passes pel...
Passes al costat.
Passes pel costat de la campana.
Estava engaviada, hi ha una gàbia, una reixa...
Només cal pujar aquests 200, no sé quants...
238.
238
esglaons i ja està. La Silvestre està 38 menys, és a dir, està uns 200.
Sí, bueno, ja, però per 38 arribeu fins tal que val la pena.
I la gent, jo l'aconsello que quan pugin al campanar i veuen la Silvestre, que parin al costat seu i que mirin... encara que no poden entrar, suposo que en el projecte futur la podran veure-la, però sobretot si passen a hores concretes, que és quan toque.
Ah, o sigui, toque. Si tu passes per allí el moment, et toque.
I la veuràs tocar, i sentiràs tocar, i vibraràs, perquè vibres tot ella i tu, sobretot si vas a les 12 del migdia, que tens temps de sentir-la.
Ah, vale, que fa cada hora, clar.
Si esperes una mica més a la una, ja és diferent.
Però, quasi, sí.
Entre 11 i 12 és quan aconsello jo que sentis la Silvestre, veritablement és espectacular.
Fem una pausa i de seguida parlem de carrers.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Son alumnos de un instituto de Badajoz y se han inspirado en las sentencias ejemplarizantes del juez Calatayud para crearle un rap.
Analizando las sentencias de Calatayud, se puede conocer muy bien la Constitución española de una forma...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Doncs apa, que ens queden dos minuts i és que ja arribem a dos quarts. Joan Ramon, carrer, plaça...
Bueno, jo en principi avui tenia previst haver parlat també del riu Segre, perquè, i això ho farem en el proper programa, perquè ahir, precisament, va fer 80 anys que van entrar les tropes de Franco i van ficar la frontera dels dos exèrcits al riu Segre. I el carrer que tenia previst era parlar del carrer del riu, però com no ens ha donat temps, ho deixem pel proper programa, ara estava improvisant a veure si trobava algun carrer de campana, i no tinc a Lleida ni a Catalunya cap carrer de campana. I mirant simplement per Google, m'ha fet gràcia que sí, que hi ha un carrer Palma de Mallorca i un altre a Barcelona, que és el de la campana de la Maquinista, que seria de la fàbrica aquella que hi havia a Sants. Però així ràpidament no s'ha pogut trobar carrers de campanes.
Sí, però a Lleida no hi ha...
Jo no me costa de memòria.
Però veus a vegades que ens barallem per posar noms, doncs carrer... La Silvestre, carrer La Mònica.
Per això mateix, exactament.
Carrer Seuvella, aquest no hi és,
intentaré,
tampoc.
No, està del Pere de Comer. La Seuvella potser no cal, perquè ja tenim la Seuvella mateixa.
Bueno, però...
El carrer potser no caldria, ja tenim el de l'arquitecte, el Pere de Comer. Per tant, ja faré una mica los deures, a veure si trobo algun altre carrer més proper, però si més no, recordar que a Lleida tenim un petit monument a les campanes, que és el que hi ha a mig fer, al peu de la Torre de Sant Llorenç, hi ha una campana que està allí a l'entrada de l'església, que tot diu que fot aquesta campana aquí, no?
Ah, o sigui, que allò forma part d'una cosa que ha de ser...
Era un projecte que teníem en Jesús Tarragona, quan estava de rector de la parròquia de Sant Llorenç, que va refer totes les campanes de tal del campanar i va deixar les velles allí per fer un monument, i s'ha quedat a mitges.
Vaja.
I l'altre lloc on hi ha monuments a les campanes és a Os de Balaguer. A Os de Balaguer, el gran poble...
Ara és el centre campaner,
I hi ha un monument a les campanes, a part de que te pots fer mestre campaner dintre del castell.
Ara l'abril fan la festa.
La trobada, sí. I al peu de l'església hi ha un monument molt senzill, esquemàtic, dedicat a les campanes. Per tant, en aquest sentit, recordar almenys aquesta referència a les campanes que tenim.
Molt bé. Doncs aquí queda, nosaltres ja anem directes cap a dos quarts. Com sempre, un plaer, Joan Ramon González. Fins la setmana vinent.
Lo mateix a tots. Adéu.
Busquem les senyals horàries. De seguida comencem a parlar de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, que ja saps que avui ja t'he dit que jo crec que ens afecta a tots això. Parlem de la nova normativa europea que entrarà en vigor el 25 de maig, que ens han donat any i mig o a vora dos anys de temps, però que, com sempre, la majoria d'empreses i de gent no sabem o no han fet res dels deures. Ens queda aquest mes i mig. Avui ens explicarà el Ramon de què va tot això.
También en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, cariño. Mañana tenemos que estar por la tarde en la casa nueva. Vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Vale, pero no sabía que habías llamado.
Es que no quería esperar más. Mañana es la primera noche que vamos a dormir en la casa nueva. Y prefiero tener la alarma puesta desde el primer día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
La Razón te regala una auténtica envasadora al vacío para tu cocina. Tan fácil como pulsar un botón y tus alimentos frescos o ya cocinados durarán hasta 5 veces más, manteniendo todas sus propiedades y sabor. Además, ahorrarás espacio en tu nevera. Llévate gratis la envasadora al vacío. Este sábado con el periódico La Razón.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, aquí ja anem camí cap a les 2 de la tarda i com tots els dimecres buscant aquestes novetats, aquestes notícies i tot el relacionat amb les noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet a la web www.infocopelleida.com. I com sempre, ben acompanyats, Avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
Et presento com si normalment no hi fos, no? Avui està amb nosaltres. Normalment està amb nosaltres el Jaume Sitjà.
A veure, els dimecres toca estar aquí.
Que sí.
Els dimecres.
Jaume Sitjà. I el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, buenas tardes. Què tal, chicos?
Jaume, de què parlem avui?
Bueno, pues no sé si parlar del debat de bon dia, bona tarda.
Bueno, això ho tenim. Jo sempre presento bon dia i aquí et respon amb bon dia o bona tarda.
Un dia tindrem de portar aquí un convidat, perquè això d'aquí ens ho aclari...
D'etiqueta.
Doncs sabeu que al final de maig tenim que complir la nova RGPD, el Reglament General de Protecció de Dades?
Una altra?
Sí. Bueno, una altra no, la que hi ha. En vàrem parlar l'any passat.
Sí, la de que viene, pues ja està aquí.
Ah, o sigui, és aquella. Sí, que ens van avisar en temps, eh?
Sí. Bueno, doncs en vàrem parlar l'any passat, però ja quasi 2 mesos per la data límit, li volem donar un repàs. Ho farem a l'espai entrevista amb el nostre advocat de capçalera, Ramon Arnó, especialista en protecció de dades de caràcter personal. I després, com sempre, una pausa musical pel concurs d'adivinar la cançó. Que adivinarem cançó o l'any de la cançó, Ricard?
Home, jo us la poso i vosaltres intenteu encertar tot el que pugueu. L'artista, la cançó, l'any, l'àlbum...
Vinga, nosaltres i els oients també tot plegat. Sí. I com no, després d'aquesta petita pausa musical, la Tertúlia Freak. Començarem amb l'efemèride. David, sorpresa d'efemèride o està clara?
Bueno, yo la tengo clara. Ya veremos después. Es de hace un tiempo, pero es algo muy bonito.
Molt bé, amb la notícia del passat, efemèride, doncs entrem a la tertúlia perquè Apple podria començar a utilitzar els seus propis processadors l'any 2020. En parlarem. Spotify debuta a la borsa amb molt bon peu. I el contingut de Movistar Plus, Spotify, Netflix, qualsevol plataforma d'enquestes de continguts ja ho podem veure a tota Europa. I com sempre, uns 3 minuts, el millor pel final. Acabarem amb les fantàstiques idees i solucions i comoditats que ens porta l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. El nou Reglament General de Protecció de Dades, vigent des de l'abril del 2016 i d'aplicació obligatòria des del 25 de maig del 2018. O sigui que ho tenim apropet. Per a totes les empreses de la Unió Europea. Però després d'aquests 2 anys que hem tingut per posar-nos al dia, ens fem moltes preguntes i tenim molts dubtes. Per això avui donem les gràcies a Ramon Arnó, advocat de la consultora Sagaris, per acompanyar-nos i explicar-nos què comporta aquest canvi. Què tal? Molt bon dia, Ramon.
Molt bon dia, Jaume i companyia. Què tal?
Què et sembla que, per començar i situar-nos, ens expliques què és la RGPD?
La RGPD és el Reglament General de Protecció de Dades, és el 2016/679, un reglament, com has dit tu molt bé, aprovat al maig del 2016 i que entra en vigor al maig del 2018. És a dir, hem tingut 2 anys per adaptar les empreses i les administracions, perquè s'aplica a totes les organitzacions. És un reglament d'aplicació obligatòria. Recorda que, diguéssim, la norma que està vigent a nivell europeu en aquest moment és una directiva de l'any 95, la directiva et diu, no?, diguéssim, quina és la finalitat a la que has d'arribar, però et deixa els mitjans per fer-ho a nivell intern, és a dir, cada país adapte o va adaptar la directiva com li va semblar, i a la vista de l'escàs èxit de l'adaptació de la directiva, el legislador europeu ha dit, no, la via reglamentària. El reglament és d'aplicació directa. De fet, segurament no tindrem llei espanyola de protecció de dades personals fins a final d'any, el que vol dir que a partir del 25 de maig del 2018, d'aquí poc, totes les organitzacions, les empreses i les administracions haurem d'aplicar directament un reglament europeu.
Què en fem de la LOPD?
La LOPD encara està en vigor. En aquest moment hi ha una comissió parlamentària al Congrés dels Diputats que està adaptant la LOPD, que és la Llei Orgànica de Protecció de Dades, la Llei 15/99, al nou reglament europeu. Però com que aquí, en fi, estem al Mediterrani, i a vegades doncs, anem al nostre ritme tranquil, a Alemanya hi ha una llei aprovada i en vigor, i aquí possiblement la llei estarà a finals d'any. Hauria estat desitjable que amb la vacatio legis, és a dir, amb el temps que ha donat el legislador europeu per adaptar la norma espanyola, bueno, la norma espanyola i la resta de les normes dels 27 països, que ha estat de 2 anys, no de 6 mesos, tinguéssim una norma, diguéssim, ja adaptada, però segurament no la tindrem. Però,
Ramon, a partir del 22 de maig...
25 de maig.
Perdó, del 25 de maig a Espanya s'han de complir les dues?
No, s'ha de complir el reglament directament. Uh-huh. I la llei de protecció de dades amb allò que no contradigui el reglament. Sí. És a dir, la norma de base serà el reglament europeu.
Però el normal és que la llei, quan l'acabin de refer aquí a Espanya, no tingui cap punt en contra del
Exactament.
Reglament europeu, se suposa.
De fet, la llei de protecció de dades segurament serà molt més curta del que ens pensem, perquè el marge que dona el legislador europeu als legisladors interns, a la vista de l'èxit o del poc èxit de la directiva, és molt poc. És a dir, el reglament no deixa un gran marge als drets interns perquè puguin adaptar el reglament, al contrari. Els apartats que desenvoluparà la llei de protecció de dades seran molt pocs, amb la qual al final el que farem és anar amb el reglament sota el braç.
Vale, l'objectiu. Com definiríem, amb 4 paraules, quin és l'objectiu de la RGPD?
2 objectius. Ampliar els drets que tenim les persones físiques, perquè recordem que estem parlant de tractament de dades de caràcter personal, de noms, cognoms, adreces de NIS, fotos, la veu, els nostres perfils a les xarxes socials, és a dir, s'amplien els drets, es reconeixen 2 drets nous, el dret a la portabilitat i el dret a la limitació del tractament. El dret a la portabilitat és interessant. Què vol dir? Que si jo em dono d'alta a la xarxa social A, o amb un portal A, nom, cognom, adreça DNI, i després vull donar-me d'alta a un altre portal, al portal B, en lloc de tornar a escriure al portal B tota la meva informació personal, li puc demanar al portal A que m'enviï les dades al portal B, per exemple. Aquest és un dret nou, que està en vigor. Es potencien altres drets, el famós dret a l'oblit, no? El dret, diguéssim, a aconseguir que els grans buscadors, pensem sobretot en Google, deixin d'enllaçar aquella informació que em perjudica. Si a mi em van presentar una demanda, una denúncia, o vaig tenir un embargament fa anys, l'he pagat i està liquidat, i a internet, a través de Google, continuo apareguent a una plana web, puc demanar a Google, que Google com a buscador, diguéssim, més conegut, crec que té el 94% del mercat, puc demanar que deixi d'enllaçar amb aquella plana web, per la qual doncs, la informació desapareix. I per l'altre costat, importants obligacions per a les organitzacions, perquè recordem que s'aplica no només a les empreses, sinó també a les administracions. La càrrega, diguéssim, que suposa organitzativament, jurídicament i tecnològicament és important.
Llavors, en qui va dirigit això? A les empreses? Al particular? A tothom?
A tothom. De fet, no només a les empreses i a les administracions i a les persones físiques, diguéssim, que estan situades territorialment a Europa, sinó a les empreses situades, diguéssim, a territoris fora d'Europa. Estem pensant en els grans buscadors d'internet, en les grans empreses d'internet situades als Estats Units. De fet, aquest ha estat el reglament que ha tingut el lobby de pressió més important en contra de la seva aprovació per part de les grans tecnològiques que tots tenim al cap. Per què? Perquè aquest reglament reconeix l'aplicació extraterritorial d'una norma europea. Què vol dir? Que una empresa japonesa o nord-americana, per posar un exemple, que ven productes o serveis o que s'adreça als ciutadans europeus amb el seu idioma, no? I permet pues, a qualsevol de nosaltres comprar un ordinador o contractar un servei, doncs aquesta empresa, per aquest simple fet, està obligada a complir una normativa europea, que és el que no volen. Als Estats Units, sobretot, el tractament de les dades és molt més, diguéssim, light, no? I no imposa tantes obligacions com aquí. Ens ha estat un gran debat i és un gran èxit, no? Que precisament s'apliqui una norma d'aquest tipus de forma extraterritorial a empreses que estan situades fora del territori europeu però que adrecen serveis i productes i
correcte, europeus. Sí, sí, perquè al final...
Jo tengo dos seguides, Ramon.
Dos, vinga, solo dos.
Sí, solo dos seguides. Una és, hablamos de normativa de protección de datos que tiene que cumplir todo el mundo.
Exacto, es una normativa europea, pero que por extensión será el parámetro o el estándar mundial de protección de datos.
Y que no permite a nadie que negocien con nuestros datos.
Exacto.
Solo para el uso que nosotros le hemos habilitado al aceptar esas condiciones.
Efectivamente, digamos, establecen las normas de control de los datos personales de una forma más clara, más transparente, vale, más informada.
Sí. Ahora, ¿qué pasa si es para todo el mundo? Y aquí ves, como la primera era corta, era aclaración. Ahora viene la pregunta.
Venga,
hemos hablado de Facebook, hablamos de Google, hablamos de redes sociales, hablamos de tal, hablamos de los grandes. Tenemos claro que estos tienen que haber un control por encima de nosotros como usuario. Pero luego hay cosas tan sorprendentes como que una empresa de servicios me puede enviar a mi correo electrónico profesional una factura con todos mis datos fiscales desde un Gmail, que ese señor ha aceptado las condiciones que tiene eso gratis porque les da derecho a leer absolutamente todo. ¿Hasta dónde entra la RGPD? ¿Hasta dónde no? ¿Quién controla? ¿Quién vigila?
De hecho, digamos, las grandes empresas de las que tú has hablado se están adaptando ya al reglamento europeo, ¿no? Y esa facultad de control que tendremos todos se verá claramente a partir del 25 de mayo.
Sí, pero son un 5% de las empresas a nivel mundial. Digo, luego sí, todos los que estamos aquí,
no, pero
si
al final,
¿es para todos?
Es para todos, es para todos. Y de hecho, bueno, cuando hablemos de las multas, o ya adelantamos, las multas que prevé el nuevo reglamento son de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación mundial, la cifra más alta de las dos. Entonces, claro.
De unido, ¿no?
¿El 4% de la facturación?
Mundial, de la empresa.
De la empresa.
Ah, de la empresa.
O el 4% de la facturación mundial o 20 millones de euros, la cifra más alta de las dos.
El que sigue más grande.
Con lo cual, además hay otra cuestión, ha habido una importante pérdida de confianza, ¿no? De las personas físicas, de los usuarios hacia algunas redes sociales, no hace falta que hablemos de incidentes, sí, de seguridad conocidos, y va a haber una batalla importante para recuperar ese prestigio perdido o para incrementar el prestigio de gente que lo han hecho bien, ¿no? Ahora vamos a vender seguridad, protección de datos...
Però fixeu-vos que estem parlant de grans històries, però jo et pregunto... Escolta,
els petits.
La botiga d'aquí baix de la cantonada o el gimnàs que té la seva web, que té doncs, el seu arxiu amb els clients, li suposarà un daltabaix a partir del 25 de maig? Haurà de canviar moltes coses?
Haurà de canviar... Home,
les
haurà...
webs locals s'han d'actualitzar d'alguna manera?
Haurà de canviar algunes coses. Una de les coses que haurà de canviar és haurà de pensar si el tractament de dades és un actiu essencial per a ell o no, no. És a dir, no necessàriament hem d'anar a tractar dades contínuament amb la nostra activitat. No? És a dir, home, hi ha dades que s'han de tractar, doncs les dades d'una factura d'un client és obvi que les has de tractar. No? Però a vegades utilitza serveis de mailing, no? O SMS, SMS o publicitat, i aquest és un tema que canvia substancialment. És a dir, una de les coses que prohibeix el nou reglament europeu és el consentiment tàcit. Com sabeu, el consentiment, tu pots obtenir de tres maneres el consentiment. El consentiment express és aquell on clarament queda clar que tu consenteixes, perquè també hi ha un correu electrònic, no? O signant un document, per exemple. El consentiment presumpte, que és aquell que es dedueix de la teva actuació, un exemple, diguéssim, fora d'internet, que és si tu vas amb el cotxe i entres a una autopista, i és una autopista de peatge, no? Es presumeix que si entres a l'autopista i agafes el tiquet, al sortir hauràs de pagar el tiquet. No, no signes cap contracte ni signes cap document. Això és el consentiment presumpte. Què vol dir? Per internet, marcant una creu, també. Però que es prohibeix el consentiment tàcid, el silenci. Mira, jo t'envio un correu electrònic i si no em dius res, jo entenc que tu em prestes consentiment. Doncs això desapareix.
Però jo el que és increïble és que haguem arribat a l'any 2018 i hagi hagut d'intervenir la Unió Europea per acabar fent una norma d'aquesta història, bueno, que tothom creiem que era abusiu.
És que als països civilitzats les coses funcionen al revés. Ningú envia correus electrònics, ningú molesta ningú, a no ser que jo vulgui donar-me d'alta una base de dades perquè m'envien correus. Aquí anem al revés. És a dir, aquí pot molestar tothom a tothom, tothom...
Sí, llavors tu t'has de queixar a buscar la vida...
Bueno, aquí hi ha dues qüestions. Primer, que tenim un règim pensat per beneficiar les grans corporacions fins ara en aquest moment, no? El règim del consentiment tàcit és clar. Si tu també en una carta en 30 dies no dius res, s'entén positiu el consentiment. Però per l'altre costat també hem de reconèixer que tots nosaltres coneixem poc i exercim menys els nostres drets, perquè si tu, quan et dones d'alta telefònica o a la companyia que sigui, demanes no aparèixer a les guies blanques, no? I pots marcar expressament que no et facin publicitat, o dones d'alta a les guies al fitxer Robinson, que són uns fitxers d'autoexclusió publicitària, quan algú et vol enviar publicitat, el que fas és mirar el fitxer. Si no hi ets, et pot enviar publicitat, però si hi ets, no te la pot enviar. És a dir que també hi ha una part important de coneixement, no, i exercici dels drets per part
nostra. Que és Fitcher Robinson, que no ho sabia.
Que es queixen molt, bueno, que todo el día em truquen per telèfon. Però,
esto es a lo que están inscritas las herramientas de mailing legales.
Sí, claro.
Cuando tú las contratas, la gente que coge y pone en un Gmail
Mailchimp,
o Hotmail o tal, cogen y ponen 150 direcciones y envían, eso es ilegal.
Una pregunta, sí, claro. I què passa quan te tiren el paperet a la bústia de la publicitat a casa?
Aquí, segurament, la llei de protecció de dades no s'aplicaria, a no ser que amb aquest paperet que et posen a la bústia fiquessin el teu nom i el cognom. És a dir, si fiquen publicitat anònima, no? Vengo un pis a Lleida, doncs, a tal lloc, per posar un exemple, doncs res. Ara, si et diu Jaume Sitjà, et ven el pis al carrer tal, número tal, identifiquen els noms i cognoms, és obvi que han de complir la norma. I el primer que t'han de dir és donar-te la teva informació.
Perdó, ara com que tenim el Ramon aquí avui... Però perquè veguis, una gran empresa de videojocs. L'altre dia comprava un videojoc pels meus fills online, val? I abans de pagar, i perquè s'habilités el botó de pagar, havia, doncs, la típica casella de marca aquí, no? Check de accepto les condicions, bla, 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 bla. I et deia, accepto renunciar a poder reclamar no sé què. No recordo exactament què era. I si no apretes allí, no pots comprar. Amb el qual, evidentment, tu em pots dir, clar, és que ningú t'obliga a comprar el videojoc. Home, sí, ningú t'obliga, però quan et fan marcar aquestes històries després, o sigui, és com si tu estiguessis dient renuncio a fer dret del període de desestiment. Una cosa així era.
Els romans deien...
T'obliguen a clicar-lo, si no, no pots comprar. Caram, doncs així perquè sí. Existeix el període de desestiment.
Tot i que estem a l'era de la tecnologia, els romans deien quod nullum est, nullum effectum producit. És a dir, quan tu renuncies a un dret que no pots renunciar, perquè no pots renunciar al dret de desistiment, perquè és un dret, diguéssim, imperatiu, que reconeix...
Et parlo d'una multinacional mundial.
Sí, però és igual, la normativa... És increïble. Si tu ets un consumidor espanyol, la normativa s'aplica a l'espanyola. Tu no pots renunciar a un dret que és imperatiu. És a dir, encara que tu diguis renuncio expressament al meu dret de desistiment, de tornar durant 14 dies, doncs, el videojoc... Doncs, encara que tu signis, aquesta norma és totalment nul·la perquè està renunciant a un tret que no pot renunciar.
Si una empresa es vol posar al dia, hi ha un manual, hi ha un decàleg, sí, claro, per seguir-lo? Sí, sí.
Tant l'Agència Espanyola com l'Autoritat Catalana han publicat ja des de fa temps manuals bàsics, diguéssim, de compliment. Què hem de fer per adaptar-nos? Home, el primer que hem de fer és un registre d'activitats de tractament. El que abans era declarar els fitxers a l'agència. És a dir, quins fitxers té una empresa normal? Doncs el de recursos humans, el de currículums, el de comptabilitat, el de proveïdors, el de clients, videovigilància, internet, no? Doncs abans havíem d'omplir un formulari i enviar-ho a Madrid a través de l'agència, un programa que es deia Nota, i ara el que hem de fer és un registre intern. És a dir, tu has de documentar quins són els teus tractaments. per exemple. Segon, el que sí que canvia molt és el tema de la seguretat. Fins ara dèiem, mira, jo tracto dades d'aquest nivell, no? Pues dades de salut o dades, noms i cognoms. Anàvem al reglament espanyol, el 1720, i deia, quines dades tractes? Aquestes, molt bé. Pues has d'explicar aquelles mesures de seguretat, era fàcil. Ara canvia, ara has de fer anàlisis de riscos. Ara, és a dir, tu analitzaràs les dades que tens, que seran les mateixes, però tu has de decidir quines són les mesures de seguretat que apliques. No? I clar, si et passes de la ratlla i sobreprotegeixes, tindràs un cost important i seràs poc competitiu, i si et quedes curt i es posen en risc les dades perquè les mesures que tu has aplicat no són, diguéssim, les que es deriven de l'anàlisi de risc, tindràs un problema econòmic. Aquest és un canvi substancial. Per què? Perquè és una mentalitat totalment europea.
Però això ho decideix la mateixa persona, la mateixa empresa.
És una... Aquí, posant un símil, podríem parlar del delegat de prevenció de riscos laborals. No? Uh-huh. La filosofia que hi ha darrere és aquesta, no? O tot el tema del compliance penal. No? És una visió molt preventiva i molt proactiva. La paraula màgica en el nou reglament és la accountability. No només has de complir, sinó que has d'acreditar que has complert. I si és així, el dia que tens un incident de seguretat, hauràs de dir, miri, jo he fet el meu registre d'activitats, perfecte, jo he fet un anàlisi de risc, he aplicat les mesures de seguretat, he informat a tot el personal, he informat a tothom, no? He organitzat la meva activitat perquè això no fos possible, i tot i això, doncs, ha succeït, la multa serà molt baixa. Ara, si arribem al 25 de maig o al 26, i no hem fet absolutament res, per exemple, una gran novetat, una altra gran novetat és el delegat de protecció de dades, el DPO, el Data Protection Officer, que és obligatori per totes les administracions. Des de l'ajuntament més petit, de 5 habitants, fins a l'ajuntament més gran, tots els ajuntaments i administracions han de tenir un delegat de protecció de dades. Les empreses, quan tracten un gran volum de dades personals, un banc, per exemple, o quan tracten dades sensibles, doncs un hospital. En aquests casos, les empreses privades han de tenir aquest delegat. I el delegat és una figura independent, que no la pots acomiadar perquè no t'agrada com, diguéssim, t'informe amb el tema del tractament de dades, que l'has de pagar tu com a empresari, i que és un punt intermedi entre l'agència o l'autoritat, les persones físiques, els teus clients, i tu com a empresa. És una novetat importantíssima. De fet, s'estan contractant ja delegats a Lleida per començar a adaptar les empreses, però clar, el 25 de maig està molt a prop.
Ramon, moltes gràcies per estar aquí. Sempre és molt instructiu escoltar-te, i més en aquests temes legals. Això, d'aquí dos mesos ja ho tenim aquí, segurament en continuarem parlant i t'esperem aquí.
A partir del 26 de maig en tornem a parlar i veurem com ha anat tot això.
Ramon Armó, advocat especialista en protecció de dades de caràcter personal de la consultora Sagaris, moltes gràcies per explicar-nos aquí a COPE el més significatiu d'aquesta GPRD.
A vosaltres per convidar-me. Bon dia. Yeah.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que la volies escoltar més estona, Jaume, però jo crec que amb aquests segons ja la tens clara, no?
Saps que és un de mis grups
el
de
el David, sí. El David sí, perquè està tocant aquí ja. Està aquí damunt de la taula amb la guitarra. Qui són, va?
Pues jo, tu, no?
Ah, molt, això
un
sí,
clàssic, eh? També un altre clàssic.
Vinga, David Casero.
Desire, efeméride del dia. ¿Sabías que el 3 del 4 de 1983 Martin Cooper de Motorola presentó el primer celular, el Dynatac 8000?
¿Quin any?
En el 80. Espera, que vuelvo, ¿eh?
El que surtió todo el explico en los años 80.
1983. Uy, hace dos días y medio. Mira, sí, espera, sí, que os sí, enseño sí. Una foto. ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Este fue el primer celular. Es decir, no teléfono móvil, sino teléfono móvil como sí, no el maletón de 7 kilos y medio.
Correcte.
Aquel.
Yo en tengo una casa d'aquests. El meu pare en té un d'aquests.
Ojo, negre. Indestructible, ¿eh? El 8000.
Es enorme.
Del 83.
Sí, del 83. Hace dos días. Yo había nacido, sí, fíjate. Sí.
Es que no fa tant temps, ¿eh? Bueno, no fa tant temps, ja comença a fer temps, però...
Però fijaros que ja és una efeméride.
Escolta, anem cap a...
La tertúlia fric.
Doncs Motorola des dels Estats Units, i des dels Estats Units ens arriba l'última notícia que diu que Apple podria utilitzar els seus propis processadors. Què vol deixar Intel? Què és això? Mirar... Ho vol fer tot ella?
Mundo loco, 30 segundos solo. El señor Mark Gurman, el que siempre sigo y discutimos mucho de él, habla y sube o baja el pan. Dice, en 2020 tendrían preparados todos los procesadores para incluirlos en los Mac. Intel se iría fuera. A las 24 horas siguientes, una bajada en bolsa de Intel de casi el 9,6% en las acciones. Es decir, aquí alguno, y además que es periodista especialista y que se supone que
había de comprar acciones.
Tenía que comprar acciones de Intel, yo creo, pero bueno, de todo puede ser, están no trabajando en ello, están trabajando en ello, ya tenemos todos los procesadores.
Yo el 2020 el veig molt proper, però no és una idea que...
También yo creo que esto hará para que se pongan las pilas Intel.
Venga, pues parlem de borsa, parlem de Spotify, que debute a la borsa amb molt bon peu també.
Bueno, más que muy buen pie, ¿no? Yo creo que celebra la salida a bolsa con una, con algo que será una efeméride o por lo menos una curiosidad, y es colgando la bandera suiza en vez de la de Suecia. Eso es lo primero en Wall Street. Que es que esa fue muy graciosa. Pero sí, claro, ha llegado un precio de 165,90 dólares, por lo que ahora se la valora en 29.500 millones de dólares. Empresa muy, muy grande, que la verdad que la sueca, ¿vale? Esta empresa sueca, ha tenido un muy buen lanzamiento.
Home, según parece, las cifras que abandona de previsión de tancamiento del 2018 son altísimas.
Hay cosas por detrás, y esto veremos a ver si es verdad, pero sí que he podido leer y demás, incluso aquí en Europa, en España y demás, que van a empezar a montar equipos para la venta de publicidad para todo el servicio gratuito de Spotify. Es decir, igual que anuncios y demás en la radio, pues anuncios a nivel más local, ya que saben desde la IP, la localización que nos están comentando, ¿no? Ahí es la utilización de estos datos de la RGPD que dicen, tú estás aquí y te envío esta publicidad
de unido. Lo local que són.
Sí, sí, públic totalment dirigida.
De totes maneres, a Spotify se li ha de reconèixer que són els que van posar en marxa, no són els primers, però els que realment han arribat al gran públic de la música en streaming. Llegia xifres, per exemple, les grans botigues de discos digitals ja venen molt menys que no pas tenen subscriptors de música en streaming. No es ven la música, es lloga ara.
Exacto, exacto.
Bueno, i si parlem de nou reglament i hem parlat de nou reglament, doncs suposo que aquí la Unió Europea ha tingut molt a veure, no?, que les plataformes ja no només siguin d'ús exclusiu en el país que està, sinó ja que ens podem traslladar amb el nostre usuari per veure Netflix, Movistar Plus o HBO a qualsevol lloc d'Europa, de la Unió Europea.
Efectivamente, ya que cuando detectaba que automáticamente estabas conectado a través de otra IP, de otra, las IPs, estos numeritos tienen su significado de países, cuando estábamos en otro país, pues bueno, pues veíamos que no podían conectarse los nenes al clan. Sí. No, al clan no se puede conectar porque estamos en París y no se pueden conectar. Bueno, pues ahora con este nuevo reglamento, que a partir desde el 1 de abril ya podemos disfrutar de nuestros servicios.
Ya va comenzando el tema del roaming.
Sí,
y
ahora, ahora es un poco, es decir, tu suscripción la llevas contigo.
Es como si fuese un país, para entenderse a nivel de...
Coste, sí, exacto, sí, bueno, cuesta porque las operadoras son diferentes, porque están las operadoras las mismas en varios países, es decir, leyes de la competencia que hay que tener muy claras también para que no tenga uno el poder del contenido.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Ecte, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. Ecte, espai tecnològic by Group TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Ho havíem dit, lo millor ho deixem, com sempre, pel final, l'espai tecnològic, aquest espai tecnològic que el David sempre, cada dimecres, ens porta pel final aquesta sorpresa, aquest gadget.
Pues mira, los chicos de Spy Technologic nos dicen, llegan tiempos rudos, ahora nos gusta a todos salir a hacer cosas por la montaña, a disfrutar en la playa, y oye, puedes proteger tu teléfono, pero también sabes que hay teléfonos que están especialmente hechos para ellos. Vosotros sé que sí, porque los veis en el Mobile World Congress, ¿no? Uh-huh. Todos estos teléfonos Rugged que tocamos y que vemos en el Mobile World Congress. Pero bueno, me han dejado tocar y me han dejado ver los chicos de Spy Technology, que es un Samsung Galaxy Active increíble, super rugged, sin tener que ponerle nada más que el teléfono.
Ya me he preparado.
Una serie de ellos que el nombre lo dice todo, que se llaman Hammer. Es decir, o sea, fíjate, ya soy loco en ese nombre, ¿no? Ya sabemos que...
Ya asuste, que no, ¿eh?
Esto terreno y yo a tope, ¿no? Pero bueno, pues nos dicen que nos podemos proteger o que tenemos ideas incluso para estar protegidos en el día a día.
Podem anar tranquils, o sigui, que se cau a terra, se cau barranc avall, no passa res.
Però a veure, vosaltres us ha passat... Us t'ha caigut alguna vegada el mòbil?
Més d'una.
Levanteu. Aquest es ralenteix el temps. Si el veus caure, veus com va caient i dius a veure com caurà.
És slow motion on time.
Doncs si ja tens... Si surts a la muntanya o qualsevol lloc, encara és pitjor amb aquests mòbils perfectes.
I tu sents com el susto...
Sí.
I va caer con la pantalla.
Va pujant.
La relativitat de la velocitat del temps.
La única piedra en todo el desierto va ir ahí a la pantalla.
Espai Tecnològic podem anar i tocar-lo, eh?
Sí, i si passa això, també podes ir a Espai Tecnològic. Lo puedes reparar. Y nos invitan a todos, como siempre, a conectar a las redes sociales, a conectar con sus concursos de Facebook.
Aviat ve Sant Jordi, ¿eh?
Que mensualmente tenemos y ahora mismo están a punto de lanzar uno. No me han querido decir qué, pero bueno, veo por aquí una oferta, es un especial Star Wars.
Tendrás que estar atents al Facebook.
Al Facebook, porque llega el siguiente sorteo. Ya sabéis que repartieron una pulsera hace poco de Xiaomi y ahora otra cosa estará por aquí.
Carrer Segovia 4, espaitecnologic.cat i al Facebook. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitja.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres ens queden 45 minuts, ens n'anem directes cap a les 2 de la tarda. Com sempre, que ha estat un plaer compartir amb tu aquests minuts de ràdio. Demà hi tornarem a partir de les 12:20, a dijous ja. Però que sí, que tot el programa portem dient que el temps passa molt ràpid, que tot passa molt ràpid, però s'ha de viure cada dia. Perquè aquest que passa després ja no torna. Bo o dolent, però aquest que passa ja no torna i, per tant, l'hem de viure. Per tant, que sí, que anem a les 2 de la tarda, que si has dinat, doncs bon profit. Si estàs a punt de dinar, que aprofiti, però que la tarda encara s'ha d'aprofitar. O sigui, que acaba de passar bé aquest dimecres i demà hi tornem a les 12:20. Fins llavors, salut, adeu.